un quart i cinc minuts i arribem a les 4 de la tarda. I què fem a aquestes hores? Doncs, encara que sigui festiu, el nostre company Víctor Reolit sempre està a punt per apropar-nos les notícies del país veí de dalt, del nord de França. Víctor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com va el dia? L'has celebrat, aquest Sant Joan?
Sí, bueno, hem pujat una mica a la muntanya aquest matí, que feia un temps extraordinari, i ara doncs ja descansar una miqueta, ja preparar-nos, que demà torna a començar la setmana.
Genial.
Per mi, perquè treballo el cap de setmana, és així. Ja,
clar, tu tens els caps de setmana entre setmana.
Exacte, el dimarts i el dimecres, això és el dijous acostumem a dir que és com un dilluns.
Clar que sí.
És estrany d'explicar, ja ens hi estem adaptant, sí. Ha costat una mica, però en fi.
Doncs, com sempre, ens apropes les notícies i avui comencem per...
Vinga, comencem parlant d'una notícia que és de rabiosa actualitat, perquè es va saber ahir a la nit, a darrera hora, i és que, segons ha publicat Wikileaks, amb un tuyó d'aquests, amb una informació que ha tret Mediapart i Liberación, els Estats Units han estat espiant els tres darrers presidents de la República francesos, és a dir, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy i François Hollande. Tenien punxat els seus telèfons, tant d'ells com dels seus treballadors o dels seus consellers més pròxims. Clar, i això ja havia passat fa un temps amb Alemanya, amb Angela Merkel, no, com que... Amb el tema aquest del Wikileaks doncs estan sortint moltes informacions de males pràctiques alemanyes, però tot i que la sorpresa és majúscula, és una d'aquestes sorpreses que et pots esperar. L'únic que, per molt que te l'esperis, quan la trobes sempre fa mal. Sobretot perquè estem parlant d'un país aliat de França, evidentment dels que té més pes a nivell internacional, França forma part de l'OTAN i de tota una sèrie de tractats d'amistat que vulnera aquest espionatge, aquest París o Bercygate, ja estaven dient aquest matí a les ràdios. Mira, escoltarem a RMC amb dos periodistes, un d'ells és Eric Brunet, que condueix també el seu propi programa a la tarda, i Eric Brunet doncs explicava que ell se sent com un marit al qual han enganyat, un mari cocu.
Mira, tenim problemes, hem perdut l'àudio. No, estem intentant recuperar-lo. Ho tornem a provar, Víctor.
Comme un mari cocu. Comme un mari cocu.
Vous êtes un mari cocu.
Eh oui, Eric Brunet. Cette petite Élysée Gate nous rappelle que depuis des années, les Américains ont écouté les conversations personnelles de présidents de la République française. On sait que Chirac téléphonait beaucoup, près d'une centaine de coups de téléphone tous les jours.
Oui, c'est
Sarkozy
vrai.
Aussi, Hollande peut-être un peu moins. Ils ont été écoutés dans des moments très stratégiques. Lorsque Sarkozy décrète l'intervention en Libye, ils étaient là. Lorsque Sarkozy téléphone, par exemple, à Juppé pour un petit peu anticiper la position américaine dans une reprise de dialogue avec le Proche-Orient, on joue un coup assez stratégique vis-à-vis de la diplomatie américaine. Bon, ils savent tout. Ils ont un coup d'avance sur nous.
Vaja, és evident el que diu Eric Brunet, el que passa que també comentaven després al programa del Jean-Jacques Bourdain del matí, a la matinal de RMC, que probablement no passi res, mira, escoltem-ho.
Expliquer pourquoi il y aura pas de conséquences.
Je ne demande pas qu'on déclare la guerre aux États-Unis.
Donc il ne se passera rien. On ne remettra pas en cause la négociation du traité transatlantique. On ne sortira pas du commandement intégré de l'OTAN. On ne cessera pas de travailler avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. On ne cessera pas de discuter avec les États-Unis sur la négociation sur le nucléaire iranien. Et pourtant, ce qu'on vient d'apprendre est d'une gravité absolue. Je lisais ce matin qu'il y a 1 300 000 personnes aux États-Unis qui sont habilitées top secret. Ça veut dire que tout le monde écoute tout le monde. C'est pas la France ou trois chefs d'État, c'est 193 gouvernements qui sont écoutés, 60 chefs de gouvernement. Alors évidemment, on a appris il y a quelques mois que c'était Angela Merkel, là on découvre que c'est Sarkozy, Chirac, Hollande. On nous dit que ça s'est arrêté, personne n'en sait rien, et pourtant, et c'est là où il y a une part de cynisme extraordinaire, c'est que les opinions publiques se mobilisent assez peu, notamment en France, alors que c'est extrêmement grave, mais surtout la réaction politique sera sans doute égale à zéro ou à peu de choses.
No, és realment extraordinari. Durant el dia d'avui han de parlar Hollande i el president Obama, president Obama que li haurien de retirar ja el Premi Nobel de la Pau. És que és extraordinari. Un home que escolta els seus aliats, els seus amics. Amics no és la paraula que s'ha de fer servir, però arriba un moment que un cap d'estat aliat, doncs, hi tens una certa confiança, en principi. Vaja, no sé, jo crec que és intolerable. Aviam, no com per esclatar una guerra, evidentment, gràcies a Déu hem superat aquestes situacions en les quals quan dos països s'enfadaven, doncs, de seguida esclatava una guerra, però arriba un moment que amb aquesta gent no sé si pots treballar... No sé, Lourdes, clar, amb els Estats Units tampoc hi pots estar molt enfadat, però com hi has de tenir tractes ara, sapiguen que t'espien?
Doncs clar, et crea una desconfiança, no una inseguretat, tot i que sempre ens hem imaginat que ha passat això, no?
Exacte. És a dir, és una sorpresa a mitges. No sé bé com explicar-me. És a dir, són d'aquelles coses que quan et passen et fan pena, però que ja sabies que et passarien.
Sí.
En tot cas, vaja, com és gràcies a la pàgina d'Eduard Snowden, aquest home que viu a Rússia, perquè ens assabentem de moltes coses gràcies a ell i a la seva valentia. Cosa que aquest home no pot tornar a casa seva ara mateix perquè els mateixos als Estats Units doncs, li tenen vetada l'entrada. En fi, no sé, és un tema que fa de mal resoldre, perquè en realitat no ha mort ningú, no ha passat res, entre cometes, però sí que és veritat que a nivell diplomàtic les relacions entre dos països o tres països tan importants com són França, Alemanya i els Estats Units, home, queden afectades. El que passa és que estic més o menys d'acord amb els periodistes, no crec que passi res, perquè sense els Estats Units... És com al Barça, si no li passes la pilota al Xavi, doncs home, complicat, o no li passes
tant,
la pilota al Messi.
I tant que sí.
És així. Anem a canviar de tema. A França aquests dies també m'he centrat bastant en França. Ja saps que les telecomunicacions és un dels temes que es mou més en aquest país. Hi ha quatre operadors històrics i des de l'any passat n'ha entrat un que es diu Numericable, que és propietat d'un francès que ha fet tot fortuna gràcies a comprar petits operadors i petites xarxes locals i a fer-les funcionar de manera eficaç, però també utilitzant tots els paraïsos fiscals que té sota la mà. És a dir, no em voldria equivocar, però tots els països que tenen una fiscalitat avantatjosa. Per exemple, ell viu a Suïssa, la seva empresa Numericable està basada a Liechtenstein, i vaja, funciona així aquest home, és un home que és francès, eh? Doncs vaja, aquest home l'any passat va comprar SFR, que era el quart operador més important, i ara vol comprar Bouygues Telecom. Des d'aquí d'Andorra, doncs, em sembla una mica llunyà, però s'està formant una fortuna que pot tenir una importància realment destacable en un món que ens afecta tant com el de les telecomunicacions. L'estat francès ha volgut entrar amb aquesta OPA que ha fet Numericable per comprar Bouygues Telecom, però vaja, ho ha fet amb més pena que glòria. Mira, escoltem a Hervé Gattegno, que també és un periodista en aquest cas, és un economista, per dir-ho correctament, especialista en economia, que fa una crònica cada matí al Bourdain, i parlava de lo malament que ha deixat aquest afer a l'estat francès. Mira, escoltem-lo.
Dire la loi du marché et la compétitivité et l'État qui n'a pas à se mêler des opérations industrielles. C'est ça la ligne du gouvernement Valls. C'était d'ailleurs un des points de désaccord avec Arnaud Montebourg quand il était à Bercy, parce que Arnaud Montebourg, lui, était plus interventionniste. Aujourd'hui, il est un peu tard, me semble-t-il, pour défendre la position inverse. Et de toute façon, ni Matignon ni Bercy n'en ont réellement les moyens juridiques. Donc dans cette affaire, le gouvernement a un problème de cohérence et un problème de compétence.
Dos problemes importants, eh? Com competència i també d'equilibri dins la política que estàs fent. És veritat, a Emmanuel Macron i a Manuel Valls, que per cert va ser l'altre dia a Andorra, i quin català parla aquest home, eh?
Sí, no?
Jo ja l'havia sentit al Basté, es parlava molt de que parla català i tal, però no deixa de ser sorprenent.
Clar,
nosaltres
clar.
Estem absolutament acostumats a sentir-lo parlar en francès. Recordes que et vaig explicar l'altre dia que és molt del Barça i
sí,
va anar
al
Barça amb els seus fills. S'ha muntat un petit pollastre a França amb això, però realment aquí el veus, el va entrevistar el company Andrés González Nandín d'aquí de la tele, en català directament, i ell és que no s'ho ha ni de pensar. És vaja...
Clar, es nota que sovint parla català, no? Sí, o que té contacte amb la seva família catalana.
Sí, això és així. Doncs vaja, en aquest cas doncs, els deixa en mala postura, perquè se l'acusa molt des de la pròpia esquerra de ser un govern molt liberal, el de Manuel Valls i el de Emmanuel Macron també. La veritat, són dues persones que no els agrada gaire intervenir en els mercats, però aquí sí que intervenen dins d'aquesta OPA per dues coses, perquè aquesta empresa és una empresa que es passa molt en pagar el mínim d'impostos possibles, i després perquè la fusió entre, ja primer entre Numérique Cable i SFR, ja van ser, no tinc la del cap, però ja van ser molts treballadors que se'n van anar al carrer, perquè evidentment les dues estructures al fusionar, doncs hi havia gent que sobrava. Clar, si ara agafes una estructura tan gran com Bouygues Telecom i la fusiones amb aquesta, vaja, qui surt perdent quasi segur són els treballadors. Però després, la bona notícia és que qui surt guanyant són els francesos, que vaja, que probablement tinguin ofertes millors.
Clar, tindran avantatges.
Efectivament. Vaja, o no ho sé, ara estava pensant, perquè passen de tenir 4 operadors a tenir 3 operadors, potser es pot crear una mena de superempresa de les telecomunicacions que pugui fer molta ombra a Orange i que canviï molt tot el territori i tota la geografia de les telecomunicacions a França. En fi, per parlar d'aquest tema ràpidament, i ara anirem amb dos temes una miqueta més divertits. Tu ja saps que han començat les rebaixes, aquí a Andorra va ser divendres passat, ens hem avançat al que és Espanya i al que és França també. I m'he trobat una crònica força interessant que es diu Histoire d'Info, que la fa un periodista historiador que es diu Tomàs Negagov, i intentava explicar com ha evolucionat la publicitat de les rebaixes. Fixa't, el 1965 la publicitat que anava dirigida a les dones. Mira, escolta.
Chaque année, à la même époque, on voit se transformer subitement la plus douce des créatures en démon. C'est l'agressivité des femmes tigresses qui se disputent la même proie.
Oh, mais vous, allez là-bas, c'est pas la peine.
Mais non,
c'est
pas les peines.
59.
La
imatge ens la podem imaginar, però fixa't que explica el 1965, no parla d'homes, ara hi anirem, parla de les dones, com es transformen, passen de ser la més dolça de les criatures a ser una autèntica tigressa per aconseguir la seva presa, que és la rebaixa que més els podria interessar. Mira, en aquest cas 4 anys després, estem a la mateixa època, 1969, com es dirigeixen als homes.
À 8h du matin, ils sont là, consciencieusement, avec leur journal. Ils attendent l'ouverture, parce qu'ils veulent être les premiers à profiter des affaires à faire. Les hommes, ils font ça très consciencieusement. Vous voyez, ils sont là, ils cherchent, ils perdent leur temps, ils prennent une matinée.
Ah oui, j'ai vu.
Ils s'en occupent, ils essayent tranquillement.
Et... C'est un spectacle quand même qui est très intéressant pour
les femmes. Oui, c'est amusant. Il faut dire qu'ils sont tous très patients, très gentils.
Parce que réellement... Ara veurem amb un tercer tall realment com ha evolucionat la mentalitat, però fixa't, és absolutament sexista. L'home tranquil, pausat, simpàtic, consciencieux, com diuen, saps, molt aplicat, i les dones que són unes loques, que és com les deixen a la publicitat del 1965. És segur que a l'època ja no era així, però déu-n'hi-do la imatge... que se'n feien, i fixa't, per acabar amb aquest tema, una notícia del 2013 d'un informatiu de France 3.
Pour résumer, les femmes sont impatientes, deviennent de véritables furies pendant les soldes, tandis que les hommes, eux, achètent calmement et consciencieusement. Ce qui, à écouter ce sujet du journal télévisé de France 2 de 2013, semble aujourd'hui plutôt contestable.
Rideau à peine levé. Certains rampent, d'autres chutent. Tous cherchent les bonnes affaires.
Ah ouais, j'ai pris n'importe laquelle. Je voulais pas celle-là, mais je la prends quand même.
Jo crec que això és més la realitat d'avui en dia.
Sí, no?
Tant els homes com les dones ara estem bastant a tope amb les rebaixes. Tu has anat ja? T'ha tocat ja o no?
Doncs encara no ha sortit, encara no. Però com que avui és mig festiu, hi ha poca gent per aquí pel carrer, em sembla que és un bon moment per fer un tomet aquesta tarda, eh?
Efectivament, sí. Jo vaig estar cobrint el tema el diumenge per l'informatiu i em va sobtar el nivell de força amb què entren els descomptes. Em vaig estar parlant amb diversos diverses botigues, diversos comerciants, i clar, ja hi ha descomptes a 40-50%. Es veu que aquí la temporada està sent bastant dolenta. El que passa que costa parlar d'aquestes coses perquè els periodistes no sempre tenim dades a la mà, per no dir molt poc, i sí que els comerciants sempre tenen tendència a queixar-se de que els hi va malament. La qual cosa pot ser veritat pel moment que estem vivint, però vaja, m'ha cridat l'atenció això, que aquestes rebaixes tan exagerades en molts casos. Ja n'anirem parlant. I per acabar, darrer tema d'avui, més que un tema, és una recomanació per tots els que els agrada el futbol o fins i tot el periodisme en general. El darrer 30 minuts que va emetre TV3, que és un reportatge que va fer ESPN, molt lloable, sobre la FIFA i la corrupció i les trames de corrupteles que hi ha a la Federació Internacional de Futbol i associats, que realment allò és un espectacle dantesc. És a dir, en aquest reportatge hi ha molts moments, però treuen dues persones que han estat condemnades, sobretot a l'Àfrica, allà és un pollastre extraordinari, tot i que és això està sobretot localitzat a l'Àfrica i als... I Amèrica, sobretot Central Amèrica del Sud, però déu-n'hi-do també als altres països, que quasi et diria que no se'n salva cap. Però en tot cas, al reportatge sortien dos alts directius africans de la FIFA que han estat condemnats per tot arreu, que en un moment donat... Bueno, primer, impossible que ESPN, que tampoc és... ESPN tampoc és la tele local d'un poble de Catalunya, eh? És a dir, aquesta gent suposa que tenen un cert pes. Doncs amb mesos que triguen per fer aquest documental, no hi ha manera que puguin parlar amb Joseph Blatter ni amb cap gran càrrec de la FIFA. Impossible. Imagina't l'opacitat que hi ha amb aquest organisme. I després, un moment donat, aconsegueixen fer-li una pregunta, perquè hi ha una roda de premsa sobre un altre tema, però aconsegueixen fer una pregunta al Blatter i a l'home que tenen al costat, que és un d'aquests dirigents africans tan acusats en trames de corruptes, i s'enfaden, i després de la roda de premsa ve gent a increpar-los, els periodistes d'ESPN. Realment, aquest és un tema que a tots els que ens agrada el futbol ens deixa una mica fora de joc, i ja es pot utilitzar bé aquesta expressió, perquè clar, arriba un moment que tu veus com treballen els treballadors al Qatar, que ara hi ha un Mundial al Qatar el 2022, que dius, però per què? Després hi ha un proper Mundial a Rússia, al 2018. Vaja, Rússia no queda tan malament, però clar, Rússia és que està en guerra amb Ucraïna, una ingerència en un altre país del costat, és extraordinari. I clar, nosaltres, quan arribi l'hora del Mundial, què farem? Mirar-lo.
Doncs com tots, no? Per molt que es digui, tothom sempre acaba allà morrat.
Algun dia ens hauríem de plantejar tot això, perquè ostres, és que el tio que ho munta és un delinqüent. És que estàs mirant coses que són delinqüents, aquesta gent, al final, no ho sé. I a més les federacions, tal com funcionen, bueno, en fi, no, és un món que costa. Mira que a mi m'agrada el futbol, i em costarà molt no mirar un Mundial, estigui muntat o no estigui muntat. Però, noi, vaja. Reportatge absolutament recomanable, que a més encara està a la web de TV3. Aquest últim 30 minuts, a més, diumenge passat.
El buscarem, el mirarem i, sobretot, el recomanem. Gràcies, Víctor Reolit, per haver estat amb nosaltres avui, fins i tot amb dies festius, sempre aquí al peu del canó. Gràcies, fins la propera.
Adéu.